Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Durant la propera hora, bé, són 2:25, perquè és que no duqueu rellotge. Ja sabeu que comencem en aquesta hora, normalment. Com vos deien, durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de pilota, perquè un grup de pilotaris de Mallorca, pilotaris Mallorca, de fet, se diuen, volen revifar la pilota basca a Mallorca. Antigament, si jugava, hi havia frontons arreu de Mallorca. N'hi havia a Santa Ponsa, a Manacor, a Inca, a Sant Rapinya, hi havia fronton Baleares passeig en Mallorca, hi havia un fronton a Can Valero, n'hi do. Gràcies a en Juan Fernández Mena, que va comprar el fronton de Sineu i el va rehabilitar, torna a revifar la pilota. En Sebastià Tous i en Vial Sales també estan darrere, donant una mà, i avui parlarem amb en Dani López, que és el community manager de Pilotaris Mallorca, perquè d'aquí poc, el mes d'agost, se jugui a la final d'un torneig que estan fent, i volen saber, perquè antigament hi havia moltíssima afició, i poc a poc van desaparèixer els frontons, però alerta, perquè Pilotaris Mallorca tornen amb moltíssima força. Després pegarem, de Sineu pegarem fins a Manacor, perquè volem parlar amb en Xavier Ferrer, que és cofundador del projecte Natur que Vall, perquè a banda de fer excursions i coses que habitualment se fan en finques equestres, en Xavi també fa qüestions com, per exemple, rescatar cavalls de trot, que una vegada han estat campions i una vegada que ja no guanyen carreres, de vegades han acabat estirant galeres a Palma. Ara, en la electrificació, això ja no passarà. Però també han vist campions estirant galeres. És una verdadera pena que aquests animals, que tothom ens ha aplaudit, si poden de Manacor, si poden de Sant Pardo, tinguin aquest final tan feixuc. I també parlarem amb ell de la calor que passen els animals, com els cavalls, en aquesta època de l'any. I també parlarem amb ell, ja que fa excursions a cavall, de com estan el tema dels permisos dels camins tancats a tramuntana, perquè abans siguin de Manacor fan excursions per allà a tramuntana. Després parlarem que la Mancomunitat del Pla posarà punts d'autoreparació de bicicletes a diferents pobles del Pla. Per què? I per facilitar primer el desplaçament en bicicleta dels veïnats del Pla i després per facilitar també les tasques d'autoreparació en els cicloturistes. N'hi haurà al Gaider, Ianya, Costitx, a Lloret, a Llubí, Porreres, a Sant Joan, Sant Eugeni, Sencelles i Sineu. Així, d'aquesta manera, si forades, pots posar, adobar la roda allà mateix, pots inflar les rodes, hi haurà eines. És una idea molt curiosa que ens ha cridat l'atenció. I per acabar, en Maria Antònia Esquines, avui que és dimecres, en el seu temps de Mallorca jove, ella que és jove, nosaltres no som tants, però posarem coses en comú. Farem allò de... A tu no t'ha passat mai... I doncs sí, normalment hi ha llocs comuns que, però no hi passa, hi solen passar tots, que se m'ofongui un gelat, arribar ajuts a una banda i no trobar aparcament, equivocar-nos de dia a una cita en qui no li ha passat. Això serà en la part final del programa en els temps de Mallorca jove amb Maria Antònia Esquines. Així que començam amb Francesca Mateu i Yolanda Ruiz de la producció i en Lluís Fortes en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Fixeu-vos com funciona un riff per darrere durant tota una cançó.
Baby.
I ahí torna, sempre darrere, damunt una frase se pot construir una gran cançó. De vegades no fa falta que soni un acord d'una guitarra, sinó un riff, una frase. Això és el que fa amb aquest Superstition, el gran Stevie Wonder, que no mos cansem d'escoltar. Mireu, us ho contàvem ara en sumari, el frontó històric de Sineu, recuperat de s'oblit gràcies a aquest encaparrotament d'en Juan Fernández Mena, s'ha convertit en l'epicentre del que podria ser un gran retorn d'un esport que no fa tant movia moltíssima gent a Mallorca, la pilota. La pilota basca, Pilotari de Mallorca, s'ha formalitzat com a associació per unificar la continuïtat del joc de pilota a tota Mallorca. Parlem amb en Dani López, que és community manager de Pilotari de Mallorca. Dani, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, com anem?
Bueno, lo primer de tot que tu vols deixar clar és que Pilotari de Mallorca sou en Sebastià Tous, en Biel Sales, tu i, òbviament, el propietari del frontó de Sineu, Juan Fernández Mena. Com li va pegar aquesta brusca a en Juan? El vam entrevistar l'any passat quan va fer aquell torneig on en Jacob Arrasate, sets entrenador del Mallorca, va ser com a entrenador d'un dels equips. Com li va pegar aquesta vena a en Juan? El basc, ell, li ve de petit? Conta'm-me.
Bueno, no. Bueno, també volíem aclarir que Pilotari de Mallorca són tota la comunitat de gent que m'agrada jugar a la pilota i que poden fer que això vagi per endavant. És vera que en Sebastià, en Biel i jo ens encarregam un poquet ara d'aquesta comunitat, però en el final ho feim tots junts. Si tots no poguéssim ser, no seria possible. I en Juan, pues no, en Juan és de Madrid. En Juan simplement és una persona que va passar per Sineu, va veure el fronton, el va veure un poc obert, i quan el va veure va dir, però això? Per què està abandonat això? Això li hem de tornar a la vida. I així ho va fer. I molt bé que ho està fent.
I molts de vosaltres esteu vinculats a la Casa Basca de Palma, Euskal Etxe Artea, de Mallorca, però sou mallorquins, alguns, però la Casa Basca un poc seria un poc el nexe d'unió. És així?
Sí. Nosaltres, bé, en Joan, com bé has dit, en el 2022 va acollir Fronton Sineu, el barri de Maldà, i a partir del 2023 va començar a fer aquest torneig d'escalatí Boiret. Arrel de l'any passat, en Joan va tenir la iniciativa de començar a fer unes classes de pilota per tornar a dur un pot de pilota aquí a Mallorca. I entonces els pilotaris de la casa d'Escalatxea varen ser nostres padrinets, com aquell que diu, i varen ser els que varen venir a Sineu, ensenyant-nos i donant-nos classes per ser el que som avui, que som els pilotaris de Mallorca.
Hem de dir que els torneig Cada Teu Boiret, du el nom de Cada Teu Boiret, perquè eren una parella de pilotaris dels anys 50 històrics. Varen jugar la eliminatòria del campionat d'Espanya l'any 52. Imagineu l'afició que hi havia un temps. En Gabriel Dalmau Calet va morir l'any 94, jugava a darrere, i en Pere Joan Florit, en Boiret, era davanter.
Ara, davanter i zaguero, sí.
Ara està revifant. En Carlos Arguiñano patrocina un programa al canal Mega, es diu Menges de Matins a les 10, tot aquest que ens agradi a la pilota, perquè vosaltres deus que va començar Vareu començar amb unes petxangues de cap de setmana i que els primers dies acabareu amb la mà escaldada, perquè jo sempre he dit, un pilotari te ria una galtada i te vesteix de torero. Ho he pensat sempre, o no?
Sí, exacte. Nosaltres el primer pit, pues, quan no en sabíem, també no teníem els millors medis necessaris, jugàvem amb pilotes que són, bueno, les pilotes pilotari, no sé si les heu vistes mai, són bastant dures. I, clar, el primer, pues, no te saps protegir bé, no saps pegar en la tècnica bona, i, clar, se t'escalfa la mà i se t'apaga la mà, pues, com tu has dit.
Saps que... Ben inflada. Mare de Déu, només de vora els dos en els que juguen. Només jugueu pilota a mà, perquè aquí també se jugava pala, també en el Fontón Balear, el d'Espacell Mallorca, se jugava Jaialai, el que en castellà se deia cesta punta. De moment, vosaltres pilota a mà.
Sí, nosaltres de moment només jugam a pilota a mà, jugant la modalitat de parelles. És a dir, ben igual que en Calatí Boiret, sempre hi ha un delanter i un zaguero, i són quatre que juguen la mateixa partida. Dos banda vermell, dos banda blau, i mos enfrontam un partit de 22 punts.
Bueno, i ara d'aquí poc, dia 10, d'aquí 12 dies, la final, no? Com va aquest torneig? Perquè és previ, encara no és el torneig Calatí Boiret. Això és un torneig previ, no és així?
És així, és així. Una de les iniciatives noves d'enguany de pilotaris de Mallorca ha volgut ser fer el primer torneig au païdor. Au païdor és el nostre lema, el nostre crit de guerra.
Clar.
I després volien tenir l'honor de poder jugar amb els pilotaris que vendran a la Calatí Boiret, poder fer un pot de prèvia. Ara fa un parell de setmanes es varen jugar ja les primeres fases eliminatòries, el cap de setmana passat es va jugar a les semifinals, i ara ja tenim els classificats que, de les dues semifinals que se jugaran a la final dia 10, que no són el passaport de poder pilotatjar amb aquests pilotaris vats, bons, que vendran a jugar a Escalatí Boiret, dia 11.
I dia 11 és escalada de Tiboira. Comença dia 11, no? M'imagino.
Exacte.
Comença.
Exacte, sí.
És a dir, seria el 100 demà.
No, nosaltres jugaríem la final i en sort basco jugaríem dia 10 i després a l'endemà, dia 11, aquí ja seria el dia de la Calatí Boiret.
D'acord. A més, Valtor, ell ha dit que heu creat un sistema de competició interna amb un rànquing que funciona com amb un algoritme inspirat en el sistema de puntuació dels escacs. Com és això, el sistema Elo? Com heu fet aquest sistema de classificació? Com funciona?
Bueno, per tenir la gent un poc més atracada a la pilota, un poc més d'emoció, hem fet un sistema de lliga molt parescut a el que és una lliga d'espàdel. És a dir, nosaltres som d'haver 20 pilotaris i ens hem repartit en quatre lligues. Aquestes lligues estan repartides per nivells. És a dir, la lliga, per exemple, que li dic Boiret, la lliga més bona. Després tindria la lliga Toque, la lliga Medio Toque, la lliga Goxua. Tenen nom de la pilota basca.
Sí.
I entonces hi ha quatre participants a cada grup, a cada lliga, que se van alternant les parelles. I després, així com vas guanyant o perdent, vas sumant o restant punts. El sistema d'Elo el que te permet és que si tu tens una puntuació baixa i és que tu t'enfrontes tenen una puntuació alta, tu sumes més punts. I és al revés. Si tu perds contra una parella que té menys puntuació que tu, o una persona que té menys puntuació que tu, baixes més punts. I així sempre. Pues després, a final de mes, quan acaba les jornades, puges o baixes de lliga.
També una cosa molt important és que vosaltres no voleu quedar només a Sineu. Pilotari Mallorca voleu, primer de tot, anem a parlar de la promoció escolar. És a dir, fer xerrades, tallers, instituts, escoles... Això està molt bé, perquè el cap de fi és promocionar l'esport, i un esport que avui en dia nins no coneixen. I aquí ja veus que era una cosa que movia un cremull de gent. Promoció escolar.
Exacte, nosaltres el que volem també ara, ja de cara més en setembre, és començar a promocionar un poc també les escoles més properes en el frontó de Sineu, com podria ser la de Sineu i envoltants, per mostrar un poc per lo que és aquest esport, que com se juga, quins són els valors, i atracar un poc més la gent jove, perquè en el final el que farà créixer aquest esport és dur gent jove que després vagi creixent i se vagi aficionant en aquest lloc. També ara no fa molt, uns companys tant de l'escala Txea com del frontó Sineu varen estar a Lluc, que Lluc encara hi ha un frontó, perquè ja els lots tenien un frontó, de fet el tenen, però no sabien ni per què es feia servir. I els nostres companys van anar allà i li van explicar, però mira, això és per jugar en això, se jugava així, i promocionar un poquet.
Teniu, per cert, abans que se m'oblidi, teniu una pàgina web, pilotarismallorca.com, també
Efectivament.
perfil d'Instagram, arroba pilotarismallorca. Però també una cosa que m'interessa molt, ara que has anomenat el frontón de Lluc. Vosaltres, el vostre gran somni és fer-lo renéixer, perquè hi havia frontons ahir que Sant Rapinya encara n'hi ha darrere l'església, de fet, crec que
Exacte.
vosaltres hi
Ahir que
jugueu,
encara és.
a Santa Ponça, Manacor. Jo recordo que a Can Valero en varen tomar un, que va saber molt de greu. Després hi havia el frontón balear en el Passeig Mallorca. Vosaltres
Exacte.
vos agradaria que revifar això a través dels frontons que quedin i, amor, és que un frontón tampoc està mal de fer. Són dues parets i pinta-les de verd i posa les marques i les ratxes. No, tampoc,
Bueno,
no és una
normal de fer per
ingres...
quin sap.
No és una inversió, amor. La paret ha d'estar plom, ha de tenir una plomada, ha d'aguantar molt de cops i pinta-la de verd amb les ratxes, les marques que pertoquin. Però això seria el vostre gran somni, revifar sa pilota aquí a Mallorca. Heu començat ja o només heu fet una llista d'intencions? Conta'm,
No,
dona.
de moment, és una llista d'intencions, una llista de somnis. Nosaltres hem començat ara fa poquet, som pocs aficionats, però sí que és vera que anem veient que aquest món va creixent. Nosaltres pràcticament vàrem començar l'any passat I bueno, ara ja de cara a enguany anem avançant molt, ja hem fet la lliga per punts, ja hem fet el primer torneig a Opaidó, també ara en el setembre, dia 4, 5 i 6 de setembre, ja m'ho anirem a Teruel, ja m'ho anirem a la península, jugar en campionat internacional amateur, perquè també et dona molt a conèixer, xerrar amb altres pilotaris, aprendre d'altres clubs, i poder dur tots aquests coneixements després aquí a Mallorca i a poc, anar implementant tots aquests coneixements aquí a la illa de Mallorca i poder, pues, com tu has dit, poder fer renéixer la pilota de Mallorca i poder donar-li la vida que tenien els frontons aquí a Mallorca, perquè fa molt de temps hi havia molta, molta, molta afició a això de la pilota, però a poc, pues, ha quedat en desús i s'està perdent, però bueno, nosaltres farem feina per aconseguir que això no passi.
És una verdadera pena i des d'aquí, sempre que faceu qualsevol cosa, mos heu de fer sabre perquè la pilota és un joc, a més que hi pot jugar tothom, la prova, fins que aquí a Mallorca, els esports on vàrem destacar històricament, antigament, en temps quan no hi havia dobles i ara que no n'hi torna a haver, era el ciclisme, la natació i també en cada tribogret en el frontón, perquè és un esport, entre cometes, relativament barat per jugar, com córrer, ciclisme, nedar, això eren els esports que se podien fer a Mallorca els temps que no hi havia dobles. I ara estic veient a la vostra pàgina web que dia 8 hi ha el partit del tercer i quart lloc entre l'Orza i Zarate contra els dos Tous, i la final la juguen en Sales, en Valero tercer i López i Duran. És a dir, que això... ve molta gent en els partits, compte'm, com a mínim curiosos. Jo vendria, però jo perquè m'he aficionat ara fa poc, però ve gent així mateix, si no ves així curiosos.
Bueno, venen de per tot. Penso que venen tots els familiars, venen amics, venen gent que ens coneix per la pàgina web, per les redes socials. En Joan té el restaurant del Frontón. Hi ha una terrassa estupenda, guapíssima, super ben feta, en la qual no només pots gaudir d'un partit de pilota, sinó també de prendre alguna cosa fresquet en l'estiu i, de part, veure alguna cosa que és diferent, alguna cosa que impacta, perquè sempre ho han dit i el meu company es diran en jo, que impacta molt veure com en sa mà li pegues en aquella pilota que és tan dura i ressona tant dins aquelles parets. Nosaltres sempre, amb un company que és en Biel, sempre dient que allà de dins se perd la noció dels temps. Nosaltres podríem estar allà de dins i podríem estar, pues, tot el cap vespre, tot el dia, no sabem quantes hores hi passam. Només de la màgia que té el frontó.
Abans recordava el partit que se va fer, no sé si fa un any, que en Jagoba Arrasate
Sí.
va fer de botillero, que no me sortia la paraula,
Sí,
que
sí, sí.
botillero ve de... Ell és que antigament li duia la botella, la bota d'aigua per en el jugador. En Jagoba Arrasate d'un equip i na Mari Chagoni, que és de Navarra, de l'altre equip. Vosaltres també, quan jugueu, també teniu botillero o encara no jugueu en aquesta divisió?
Nosaltres tenim botellero, però bueno, són companys nostres, per mort que pensa que quan hem de jugar ens podem estar coses en mans, entonces després és molt difícil, per exemple, pues, cordes una sabata, agafar una botella d'aigua, qualsevol cosa que hagi de fer en ses mans és més difícil, però bueno, ho fem entre nosaltres, ens donem una mà entre companys o familiars que hagin vingut a veure-nos.
Idò, estarem molt pendents d'aquest tercer i quart lloc de dia 8 i de la final de dia 10 d'aquest Au Paidó, que m'agrada molt el nom. Au Paidó, és meravellós. I
Exacte, un altre
sobretot
crit de
també
guerra.
qualsevol novetat que tingueu, si parlàveu amb qualque ajuntament d'Inca, de Santa Ponça, de Manacor, que vos diu, vinga, anem a rehabilitar el frontó, no, o tornen a fer un que tampoc és tancar. Aquí mos teniu perquè és un esport històric, la prova són en Quel·let i en Boiret, que varen arribar a jugar a la final nacional, i això no és broma, perquè és
No, 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 ho és.
La Rioja, Navarra, i no diguem el País Basc, que hi ha uns pilotaris que són, bé, els millors del món, òbviament, van néixer allà, aquest joc. Dani López, des de Pilotari de Mallorca, una ferrada molt gran, molta gràcia, molta força, i aquí teniu un programa des d'on podeu promocionar qualsevol event que faceu a Sineu o qualsevol altre fronton de Mallorca. Gràcies, Dani.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No en faltava d'altre. Bueno, d'aquí un instant ara parlem de cavalls, no vos mogueu.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain. El dia Mallorca.
Cavall sense nom, cantava America, Horse with No Name. Segur que els nostres segons convidats té nom per tot el seu cavall. Mos contava fa poc en Toni Riera, en el digital 100% Manacor, que fa poc s'han celebrat a Manacor, la capital del Llevant, les festes de Sant Jaume, els tradicionals cavallers de Sant Jaume i enguany, el cavaller major, ha estat un jove que, de fet, els cavalls són la seva vida. Per això volem parlar amb ell, perquè fa moltes coses. Xavi Ferrer, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estem?
Bona, com ha estat l'experiència? Perquè crec que si has estat cavaller major, és que ets el més gran de tots, i només tens 32 anys, per tant, la resta dels cavallers deuen ser molt joves. Com és això?
Bueno, no funciona exactament no. Així, però no, el cavaller major el primer any sí que era la persona més major del grup, i cada any va corregint d'un a un altre.
Ah, d'acord.
Per ordre d'edat. Per tant, en qualsevol moment m'havia de tocar i ja m'ha tocat.
Que te volia demanar primer de tot per Sant Jaume, perquè saben que les festes se van recuperar, aquestes cavallers de Sant Jaume, i és una verdadera meravella, perquè els cavalls fan una planta meravellosa. Aquí a Palma, la unitat muntada que ha, quan té un acte i surten, és una verdadera meravella veure els cavalls. I en aquesta entrevista amb Antoni Riera, en el 100% Manacor, vas dir una frase que em va interessar molt, nosaltres que sempre xerrem de fora a vila. Vas dir, avui ha minvat la presència del cavall en el sentit utilitari. És a dir, ja no s'empren com un temps, com animals de feina. I és que, cert, jo fa molt d'anys que no veig un carro estirat ni per un asa, ni per una mula, ni una somera. Tot
sí,
és mecànic.
Bueno, justament teníem aquesta conversa l'altre dia, que dins Manacor, encara que és un poble bastant gran, però així tot no fa tants anys, veies de tant en tant algun carro passar o per una cosa o per una altra. I ara és veritat que darrerament no se veu tant, això.
En canvi, curiosament, paradoxalment, els dos epicentres d'estrot a Mallorca són Palma i Manacor, perquè allà hi ha un caramull d'afició, hi ha molt de cavallistes a Manacor, no?
Sí, realment sí que hi ha molta afició en estrot, això.
En canvi, tu tens cavalls, però no corres.
Ets... No, exacte. Nosaltres fem més excursions i coses així.
Clar, perquè avui en dia jo m'imagino que tenir cavalls és car. Perquè jo record les persones que jo coneixia que feien bot i doma... deien que era car, que era una cosa que era com un luxe, perquè com que no tenen un retorn econòmic, els cavalls, avui en dia, només hi poses dos bes, no hi treus res.
Sí, en el final, com animals domèstics, no és del mateix mantenir un xat i mantenir un cavall.
Exacte.
En el final, per la mida i per la que sigui, tenen un altre cost de manteniment.
Bo, ara tu tens una empresa i també m'ha cridat molt l'atenció una cosa, que ara que parlàvem d'estrot, a la teva banda, a la teva empresa, a banda de fer rutes, també recuperes cavalls que no corren, perquè jo record en els anys 80 un reportatge de veure en Jaleo Pirosca, que en els anys 80 era tot el món a Manacor i a Sant Pardo, i va acabar tirant d'una galera i m'ho va fer com a pena. En canvi, tu crec que en tens qualcun que eren cavall de trot i els tens tu per tenir-los, per cuidar-los. És així?
Sí, és així. És a dir, en part, a segon, tinc cavall de trot de vegades han vingut aquí, sí que, bueno, en el final, la millor de vegades són cavalls que encara no tenen una edat avançada i tot això, i sí que se'ls fa com un, bueno, com un entrenament, perquè és molt diferent la manera de funcionar, la millor dins el trot que un cavall muntat, i en el final acaben sent cavalls que o fan excursions aquí amb nosaltres, o els acaba adoptant algun particular, o alguna cosa així, els emplea pues, de manera més domèstica per sortir a fer algun passeig de tant en tant, o coses així.
I entrenar un cavall, per d'ençà que és un poltre, fins que el poden colcar i per dur-lo a passejar, està mal de fer quan surt a les pel·lícules, perquè ja m'imagino que són cimarrons, que són cavalls salvatges, tu quan tens un cavall, un poltre, que ja els conegut des de menut, perquè on hi ha que són més esquerps, cada animal té el seu caràcter.
Sí, en el final sí que hi ha un pot de tot, però també és veritat que el que se veu a les pel·lícules de pujaris primer pit d'un cavall que no s'ha treballat mai, pujaria directament i que se posi a pegar bots, jo crec que avui en dia ha passat bastant a un altre nivell. També s'ha entès més la cetologia quina i tot això, i se fan unes feines des de baix moltes vegades que faig el moment que hi puges, ja el cavall no se sorprèn tant com per pegar aquells bots i endur-se'n aquella estressada que potser se veu a les pel·lícules.
Clar, és que nosaltres parlem molt d'animals, però com que, clar, ja s'ha perdut el cavall com a animal de feina, no parlem de cavall més que quan parlem de trot. El cavall, és cert que és un animal tan sensible que pot detectar moltes coses, que no li has d'anar mai en por, no? Perquè el cavall, perquè no se te posi de mans, no li has d'anar en por perquè ell ho sap. És cert que són tan sensibles?
Sí, en el final sí que noten molt. La millor més l'energia en què tu hi vas. I jo crec que ells, en el final, són molt bons llegint l'expressió corporal, que és molt com se comuniquen entre ells. I els humans, jo crec que això també, en la comunicació verbal, han perdut molt el llegir com l'expressió corporal. I a vegades no m'ho adonen en compte del que estem transmetent i ells ho noten molt abans que nosaltres.
Que curiós. Més coses, que sempre parlam dels animals, però dels animals de granja. I tu tens cavalls. Amb aquesta calorada ho deuen passar malament, perquè hi ha animals que no ho suren. Els cavalls aguanten bé la calor. Conta'm.
Sí, a nivell de surer, tots els surers i tots els puestos allà on tenim cavalls, tots els terrenos i tot això que tenim cavalls, tots tenen ombra. És indispensable a Mallorca que tinguin ombra disponible les 24 hores, si diguem. Però així tot, és veritat que tinguent ombra disponible, ja pots veure perfectament al migdia, anant al mig del sol i sense problemes. A lo millor suen un poc més o un poc menys, però tampoc no creuria que fos més beneficiós tenir-los dins una quadra perquè no els hi pegui el sol, sinó simplement deixar-los triar si volen estar a sombra o no.
Exacte, aquest sí. Mode de semi-llibertat, això que tu ja tens. Per menjar, hem llegit que tu ja deixes pasturar, però ara amb aquesta calorada que hi ha, no hi deu haver herba, o sembrau aposta perquè mengin. Com ho fas?
Bueno, nosaltres tenim bales i, a més, també sembrant perquè mengin pastura verda i això. La que a Mallorca no és factible tenir pastura verda disponible tot l'any.
Clar.
I hi ha moments que mengen bales de la mateixa farratge, que seria, però està sellada i embalada per poder tenir-la quan no n'hi ha disponible de verda.
I una darrera pregunta que està relacionada amb les excursions, perquè tu en hivern anau per la part de tramuntana. Com està el tema dels permisos i els camins i tot aquest tema? Perquè els excursionistes i els propietaris sempre hi ha problemes amb els camins tancats. Conta'ns la teva experiència, Xavi, per tramuntar els cavalls.
Sí, ja no només a tramuntana, sinó un poc per tot Mallorca, per la banda de Llevant, per aquí també mos passa. I sí que, bueno, camins que són públics i que potser te permetrien fer una volta per una banda o tornar per una altra, o coses d'aquestes, i se n'estan tancant molts. Suposo que és difícil pels propietaris també i això, però és veritat que s'hauria d'arribar a trobar una manera que aquest camí no se poguessin deixar perdre així com així, al final són patrimoni.
I de Xavi, mos feia molta il·lusió parlant tu, perquè només xerrem de cavalls quan parlem de trot, i perquè el cavall s'ha perdut en els tractors i bé, i els bous, les vistes d'estirar els cavalls, les someres, els ases, s'han perdut, i si no fos per gent com tu, que tens malament sigui per fer excursions, i que és una verdadera meravella. Tots els que no hagueu vist un cavall de prop mai, o no hagueu colcat mai, acosteu-vos a en Xavi o a qualsevol banda on facin excursió, perquè els cavalls són animals meravellosos que són en nosaltres des de fa milers d'anys, que molts han estat de gran utilitat, i ara que tenim cotxes i tenim tractors, pràcticament ni els hi fem quasi. Aquí sempre xerram de porcs, de vaques, d'ovelles, i mai xerram dels cavalls, dels equins en general, que ens han fet tant de servei a la humanitat durant tant d'anys. Xavi Ferrer, des de Natur Cavall, a Bonacó, una ferrada molt gran, i gràcies per la feina que fas, a banda de per atendre-nos. Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlam d'una altra manera ecològica de moure's, de colcar amb bicicleta.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem contar que som en comunitat d'Esplà, ha acabat ja la instal·lació de 10 kits públics d'autoreparació de bicicletes. A diferents municipis de la comarca, és que ara el Lluís va fer riure el timbre de la bicicleta. Els equipaments permeten... I dale, passi, no m'atropelli. Són equipaments d'autoreparació que permeten fer tasques bàsiques i reforcen l'aposta d'Esplà per la mobilitat sostenible i el cicloturisme. Aquestes estacions estaran al Gai, d'Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Porrera, Sant Joan, Sant Eugeni, Sencelles i Sineu. Joana Maria Pasqual, presidenta de la Mancomunitat d'Esplà, benvinguda de Bellnou, com estàs?
Molt bé, gràcies a vosaltres per criar-nos bueno, demà informació.
És que sempre feis coses, i si no és a tu, és en el senyor Cifra, en el gerent, que vos, és que clar, sempre feis coses, si no féssiu coses no vos cridaríem. Com va sorgir aquesta idea? Perquè la veritat és que és una cosa molt xula. Jo he vist la foto, i ja per inflar la roda, hi ha un parell d'eines. Quan va sortir aquesta idea? Està molt bé, això se podria estendre a la resta de municipis de Mallorca, com dic cada dia en aquest programa. Compte'n, Joana.
Bueno, això forma part de lo que és aquesta aposta d'Esplà per fomentar el cicloturisme i per fomentar també la possibilitat de que la gent que un cap de setmana, com dissabte, un diumenge, ja sigui de qualsevol altre indret de Mallorca, vulgui venir a passar un dia agradable en les bicicletes de la nostra comarca, doncs que ho pugui fer, que trobi un lloc també de recàrrega, perquè també és un lloc a part de reparació, també hi ha un lloc de recàrrega de bicicletes elèctriques i el punt de reparació, per si, jo què sé, se li fa una punxada, un parche o el que sigui, aquestes reparacions senzilles que tothom més o manco pot dur a terme, doncs que trobi un lloc on fer-les. És un puntet més a dins d'aquesta manera de facilitar que el cicloturisme sigui un fet o una realitat en Espai de Mallorca.
Cada un d'aquests kits ha costat 1.900 euros, però el bo és que ho ha pagat a Europa, en els fons Next Generation, aquest de 9.000 euros. Jo m'imagino que, una vegada més, jo demano sempre les bales, i que tot això s'ha de fer dins un pla, un termini, una forma, per demanar tot més a Europa, perquè, clar, no te donen així com així, i que tu has de fer una paperassa, hi ha una gestió darrere, no?
Sí. Una gestió complicada, farragosa, però que forma part, és un, el que dic jo, és una part d'aquest pla de turisme sostenible que estem desenvolupant en Espai Mallorca. És una acció més i bueno, ja quasi tenim un màster
Sí.
en gestió de subvencions europees i bueno, ja t'ho dic, és una passeta més que s'adona apostant per això, per un turisme sostenible i també que pugui ser del gust i de l'abast de tots els ciutadans de les illes i de Mallorca en concret, de qualsevol indret.
Clar, a banda que tot això també no només és que serveixi per cicloturisme, que està molt bé, sinó també per veïnats, no? Perquè en
Sí,
els pobles
sí.
se foto, antigament, ara que hi ha tant de cotxes ja no, però antigament la foto d'un poble era un senyor major en bicicleta, no? Ara ningú té aparcament, perquè per tot el pla han de fer aparcaments, perquè tots volen tenir cotxe, però això facilita que la gent vagi en bicicleta, no, Joana?
Sí, és un poc també s'intenció, és un poc una mobilitat sostenible, una mobilitat a la qual tots els veïnats hi puguin participar. És important mirar de fugir un poc de lo que tu dius, del cotxe i d'aquest transport sempre motoritzat. Les bicicletes, supos que cada poble té unes característiques, de vegades per la seva orografia és més fàcil o menys moure't en bicicleta, però sí que també és una aposta per això, per mirar de tornar a impulsar, perquè el que dèiem, antigament, en els pobles pràcticament el cotxe, la gent el tenia dins la cotxeria i tot anava a peu,
Exacte.
però darrerament els cotxes estan circulant, hi ha moltíssim de cotxes a les vies, ja és difícil segons quins indrets per aparcar, i la mobilitat en bicicleta pues, és una aposta que s'ha de fer, crec jo.
No, és que hem de tornar, perquè si no, és que si no, no es podran a remenar. De tota manera, ja com a darrera pregunta, cicloturistes, ara amb aquesta calor no n'hi deu haver, no? O encara hi ha qualque
No.
estranger que s'atreveix?
Bueno, jo suposo que sempre n'hi ha qualcun, però
Perquè
no és època, no és
no és
època més
estrens, ara,
adequada.
no?
Jo, en més de 35 graus, no crec que sigui molt sa, inclús, es fer esforços en bicicleta.
Cert.
Jo crec que és més la bicicleta, bueno, com a mobilitat per dins el poble, trànsits curts, pues mira, però com a per cicloturisme crec que és més com a de primavera, tardor, inclús hivern. També és una altra de les apostes de la desestacionalització del turisme, perquè el que pretenem és un poc arribar, si arribam en el turisme, però en tot l'any, no només competir en la sol i platja de l'estiu, en el pla és impossible.
Però, bueno, la bona notícia és que aquests pobles d'Esplà, el Gai d'Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Porrera, Sant Joan, Sant Eugeni, Sencelles i Sineu, tenen aquestes unitats d'autoreparació de bicicletes, on fins i tot se poden carregar bicicletes elèctriques, pots inflar les rodes, i hi ha quatre eines per fer les tasques bàsiques de manteniment. Joana Maria Pasqual, com sempre, des de la Mancomunitat d'Esplà, moltíssimes gràcies per atendre'm vos i per fer tantes coses, perquè si vos telefonam és que feis cosa. Gràcies, Joana.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut parlam amb la Maria Antònia Esquines, que arriba, com cada dimecres, en el seu temps de Mallorca Jove.
IB3 Ràdio és diversitat.
I ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Can you imagine when the slice is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Si sona Forever Young d'Alphaville, falta un quart per la una i és dimecres, és que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots, beníssim.
Què mos dus avui? Què mos dus?
I mira, avui parlarem d'una cosa que crec que ens passa a tots, sense excepcionar, ningú que s'escapi d'aquesta, perquè hi ha experiències que són tan típiques de l'estiu que encara que cada any ens prometen que no mos tornarà a passar, que no tornarem a caure en la mateixa pedra, és que acaben repetint-les una vegada i un altre estiu rere estiu, i són aquelles petites situacions quotidianes que quan l'expliques tothom diu, se sent superidentificat i diu, és que a mi també m'ha passat.
Feia una surt de dia amb pait al sol, no sé quina hora és quan estem sols, que se'ns faci de dia al port. Amb tot el temps no existeix només l'amor, petons per tot el cos a gust de sal, el cotxe ple de sorra...
Ah, és cert, que dius, l'estiu sembla molt idíl·lic quan el veus per Instagram, per la televisió, pel·lícules... Però després la realitat és molt diferent, la calor, les presses, els moscars, els petits desastres que sempre compareixen, veus, fuig, veus, només no manel-lo, ja ha tingut un moscar a damunt. Bueno, la veritat és que acabes acumulant anècdotes que després recordes, això sí, amb moltes rialles.
Sí, no te queda altre remei, no? A pizza val més riure-se de les desgràcies. Si t'apareix, començarà amb una situació que jo crec que és gairebé obligatòria per a tots. Quan quedes amb els amics per anar a una platja i quedes a les 10, les 11 del matí, perquè si n'han pres, és lo típic, no? Si n'han pres, no hi haurà tanta gent. I deia, bé, són les 10, han passat les 11, o sigui, arriba el moment, l'hora en què havies arribat, ningú és puntual, i sempre hi ha qualcú que se queda adormit,
sí,
o que no ha preparat l'ensalada de pasta, sí, per dinar i la fa a les 11, quan realment havien de partir les 11 cap a la platja. Un altre que diu que surt ara mateix i, sí, encara no s'ha ni vestit. I un tercer que fins i tot ha decidit passar abans pel forn a comprar qualque cosa.
Cert. I el resultat quin és? És que tots sabem que acabes arribant a la platja a l'hora del migdia, que amb aquell bater de sol que no hi fa estar de res, no trobes aparcament, no queda cap racó per posar la tavallola. És una tradició no escrita, que cada estiu se repeteix exactament igual. En aquí no li ha passat això.
És que és increïble, perquè jo crec que t'ho proposes, de dir, vinga, si sabem que aquesta lota és que no fa puntual gens, li direm de quedar una hora abans. Encara així mai funciona, o sigui...
Nosaltres,
que...
nosaltres tenim una amiga que fem això.
Veus? Però funciona.
De vegades ha funcionat. Quedam a les 9 i li dèiem que han quedat a les 8. I se presenta a les 9 menys 10. T'ho juro, t'ho prometo.
I jo tinc un amic que si d'aquí m'escolta no li diré 9 perquè se'm pagairà molt, perquè si m'escolta, per molt que quedem a les 9 i realment hem de ser a les 10, ell arriba a passar a les 10. És una cosa increïble. Però bé, el que dèiem, que és el millor que l'any següent tornem a quedar a la mateixa hora, i mos passa, a vegades sí,
sí,
a vegades no, i jo crec que realment la persona que és impuntual mai serà puntual i tornarem a fracassar exactament igual com ho hem fet tots els estius. Jo no sé, Jaume, si tu sols ser una persona bastant puntual.
Ara sí, però de jovenet era un desastre.
Sí?
Ara sí, però de jovenet era un desastre. De jovenet i no tan jovenet, te diria que fins a quasi 30 anys, eh? Sí,
jo...
sí, ara sí, som molt puntual perquè no m'agrada que la facin esperar. I
per, ja, és que és
sí,
això, jo trobo que som bastant puntual, no pel, sí, fet de que me posin molt de temps d'antelació, però jo de pensar que Pits he estat en situació d'ells quan m'esperen,
sí,
allà en el cotxe, en la, sí, calor, o has de posar el cotxe en marxa,
sí,
i gastes benzina per l'aire, sí, condicionat. És com, no vull que me facin el que no m'agrada a mi, per tant, no ho faig.
És una qüestió d'educació,
sí,
també, la puntualitat. Una altra escena molt típica. Arribes a la platja, després de parar tot... Està preparant tot una bona estona, treu la cadira, es para sol, la gelareta, i t'adones que t'has deixat allò que era tan important.
Dius, allò tan important...
Ara ja som aquí, mare de Déu.
Que no sap què és. Pots ser la crema solar, la suera de sol, la tovallola, o fins i tot el banyador. Aquí ja comença aquell moment de negació en què revises la bossa 3 o 4 vegades, fins i tot vas fins en el cotxe, i te penses que per art de màgia apareixerà. No és el cas. Jo ara te contaré una anècdota que me va passar. Vàrem anar a una cala de roques. Jo ho sabia cert que era de roques, era de Santanyí, la coneixia, per tant, vaig dir que faré uns escarpins, no?
Sí, sí.
I va venir una amiga meva i me va dir, ostres, jo no en duc, no te preocupis, ja tinc un parell de la meva talla que més avant que te poden anar bé. I vaig agafar els seus, per una banda, el seu parell i el meu parell. Què passa? Que tots els escarpins meus són escurs, perquè la mínima que em vaig comprar un de clars, tot d'una van tornar negres per ser brutó i de més.
Sí.
Què vaig fer? Vaig agafar 2 escarpins d'un mateix peu... I no t'ho perdis, que el parell d'escarpins que li vaig deixar a la meva amiga no és que tinguessin els altres 2 peus a l'enrevés. No mos ho podia ni girar, de dir, tu tens el dret, jo l'esquerra, mos ho canviant. No, cap de cerdura va tenir escarpins i vaig estar tot sobre baixa amb mal de peus. Jo no sé si tu tens qualque anècdota també per escuda de qualque cosa que te deixessis per la platja.
Deixar-me no, però una vegada el vent se'm va dur un parasol. Jo vaig comprar un pinxo d'aquests que per
sí,
clavar...
Sí, que has d'enroscar, serena.
Que has d'enroscar, no? Sí, I vaig dir, aquí no se mourà el parasol, no se mourà. Me pos jo, la meva dona, estàvem allà estirat, de vora se posen unes al·lotes joves, així, jo... Bé, és igual, no passa res, jo aquí en la meva cadira i el meu parasol
no
de senyor major, faig de senyor major. Va venir una bufada de sol. El parasol primer va pegar per damunt d'aquestes al·lotes. De vent, perdona. Una bufada de vent. El parasol va pegar per damunt les al·lotes aquelles, que m'havaren dit de tot, etc. Mare
meva, les vegades d'espontinar, Jaume.
I entre que jo els demanava perdó,
clar.
I me vaig girar, el parasol va anar, començar a rodar.
I quant de caps més va donar?
No sé, era l'escova, el parasol va acabar ser ràpida.
Que I fort.
Ja, I a mig de la mà, i la meva dona va dir, deixa-ho anar, ja tanmateix, ja que has de fer ridícul. Ja era,
sí.
Jo crec que ja era cabrera,
ja
el parasol.
Ja la vas donar per perduda.
I ja, era una hora en què ja no, i aquelles al·lotes mirant-me amb mala cara, i la meva dona, vinga, anem bornes, que encara m'ho faran mal.
Sí, però avui ja s'ha acabat, estem de platja.
És la meva petita part de contaminació
clar.
A la mà, però no vaig poder rescatar el parasol, va sortir, va venir una bufada de terral, que no sé d'on va sortir, perquè me va sortir de darrere, i sí, m'imagino que ara deu ser Tarragona,
sí, és
el,
que
meu,
jo crec,
el meu parasol.
Jo crec que sempre hi ha qualque imprevist quan vas a la platja.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu.
I ara, si t'apareix, parlarem del gelat, perquè l'estiu sense gelat no seria un estiu qualsevol. Però hi ha una cosa que mai falla. El gelat sempre es desfà molt més ràpid que tu ets capaç de menjar-ho. Jo crec que no hi ha situació més empagaïdora que el fet d'estar llepant el gelat a les totes perquè veus que te regalima fins i tot per ser mans.
És cert. És que és una lluita contra el rellotge. I és una
com
lluita...
una cursa, no?
Sí, i és una lluita perduda, perquè tanmateix amb aquesta calorada te comences molt tranquil, però al cap d'un minut ja veus que te regalima per una mà, comences primer te torques, no saps si llepar, i al final t'acaben menjant més ràpid del que t'agradaria. Diu, ja m'he fotut el gelat i no me n'he temut.
Sí, és que no disfrutes, no gaudeixes d'aquest gelat.
No.
I sempre hi ha aquella típica gota, Jaume, que cau damunt sa camiseta blanca.
Clar, sí.
És que sempre he d'anar de colors clars quan m'he d'embrutar. És com una llei no escrita, o sigui, no importa com de concret, de concentrat estiguis, sempre acaba passant, o fins i tot damunt ses xancletes.
Sí.
I després vas caminat amb aquella sensació enganxosa que pareix que dus un xiclet,
sí,
saps?
Exacte.
Que no desapareix fins que arribes a casa. I un altre, ara, xerrant de gelats que me ven al cap, seria aquell moment en què entres dins la mà, no? I diràs, què passa? De sobte descobreixes que hi ha peixos, molt bé, com a qualsevol tipus de platja, perfecte, fins aquí, tot correcte. Què passa? Que els peixos volen passar a formar part del teu bany a la mà. Tu només volies refrescar-te tranquil·lament, però acabes mirant l'aigua en desconfiança. No sé si saps a què m'estic referint.
Sí, sí, i bé, perquè... Mira, justament jo venia de fer un reportatge en taurons a l'aquàrium. No? Van a la mar de vent, els taurons, vaig bussetjar 2 vegades, la mar de vent. I me'n vaig anar a Cabrera. I clar, a Cabrera els peixos no tenen por.
No.
I se m'ho va córrer, que està prohibit, tira-li un poquet de pa o un grup de llises que hi havia allà.
Sí.
L'aigua va començar a bollir. Clar. I t'ajur que me varen fer més poc. Ell dava 12 llises que els taurons de l'aquari. Però bollien, eh? Bollien. Me vaig començar a fer enrere. Clar, pot... I és molt habitual. Tu poses un peu d'ensaigo, avances... I... M'ha passat qualque cosa.
Sí, sí, sí.
M'ha tocat
cosa. No sap què és, un grumer.
Entre Sambarí i Escalafort hi ha un peixets que també t'amosseguen. No sé quins són.
Saps el que em fa més ràbia de tot, Jaume, que t'amosseguen? Sobretot quan tens ferides. És com, veus que tinc sang, que m'he fet una ferida i encara damunt m'ha d'empitjorar la ferida.
De fet, per exemple, ara que t'ha de taurons, no se pot bussetjar taurons si tens ferides.
Veus?
Perquè ensumen la sang. Ensumen la sang. Això sí que és cert, perquè no són beneis.
No, i és aquí on comença la paranoia. Deixes de nedar tranquil·lament, sinó que estàs constantment aixecant els peuets, perquè crec que en moviment no ho tenen tan fàcil de mossegar-te. I el pitjor de tot, crec que la pitjor situació és que esteu amic, esteu familiar, que sigui, te molla. No passa res. Són peixets petits, no fan mal. Sí, però s'ha mossegat amb l'enduita.
És cert. Però és que jo m'agradaria saber, això ho demanaré a en Xavi Canyelles, que sap, el naturalista en sap molt. Que són aquests peixets que sempre mosseguen. A mi me sol passar a zona de roca. A tu te passa, a zona de roca.
M'ha passat tot a ser bandes. A mi me sol passar... I sempre en els peus. Mai venen per damunt de superfície com per mossegar-me el braç.
No. Segur que són en aquesta... Clar, i al final acaba sortint de saigo abans d'hora. Però així, clar, l'endemà hi torna d'igual, perquè s'estiu sempre...
Si no deixarà de nedar.
Acabam perdonant aquestes petites batalles.
A una illa mediterrània. A una illa mediterrània, a una illa mediterrània, on la mà era tan clara i tan nata.
Clar, i si els dies són calorosos, les nits tampoc, no se queden enrere, perquè dormint l'estiu és tot un repte.
Se cert que avui, ahir, després d'ahir, han sentit xerrades, les nits tòrrides, no les nits caloroses, i és que crec que la pitjor situació és no poder dormir. O sigui, aquí és quan comença el ritual. Poses el ventilador perquè tens calor, però al cap d'una estona te despertes perquè tens fred, sobretot en l'aire condicionat. A mi me passa que l'endemà tinc el coll supersec.
Sí,
que passa que l'apagues, te tornes a covar i tornen els graus calents a l'habitació. Obre la finestra, que venen els moscars. És que no hi ha una situació, no hi ha una opció correcta per passar una bona nit. És que l'únic que fas és cercar una mica d'aire, una mica de fresca per sentir-te perfectament i arribar a agafar la son com Déu mana. Saps què passa? El pitjor moment és obris per no gastar amb electricitat, per no tenir mal de coll, el que sigui. Cada un té els seus mètodes per passar manco calor. I se te posa el moscar a sobre. I comença... I jo m'agafa així sora, ja. Però és que no hi ha qui els amati, el no típic de... Encenca el llum. No és.
Ja el tornen a tenir aquí.
Què passa?
Es crida el no i ja ve. Però per què se posen a sora, ja?
Ah, no ho sé. Deuen trobar un forat, però és que també hi ha forats en el nas, a la boca...
En el nas i a la boca no venen, van a sora, ja.
No. I a més que, no sé si t'ha passat, però jo no és que m'hagi coincidit sempre que doni de costat que tenen sora com a lo primer. Si don cap per amunt... Sí. També m'hi venen igual a sora. Han de fer tot el recorregut per davant la meva cara. No me n'adon fins que ho sent a sora.
Amem. Espera, se m'acaba d'acudir una teoria. No serà que el sentim quan passa per davant la nostra sora, eh?
Sí, que
se m'acaba d'acudir ara.
A sobre.
No sé,
sí, per ventura
si
m'ho ha picat abans.
Si no el sents. Clar. No sé, mira, la primera vegada en la meva vida que se m'acaba d'acord.
Sí, sí, per ventura se mos ha picat abans i fins que no se casa sora no el sentim, però em fa ràbia en el moment en què tu encens el llum, Jaume, i no el veus, el tornes a apagar i tot d'una tens la cara. És com, aquest té un don, és màgic, perquè sabrà on s'ha de posar perquè no el mati, és que sap que n'hi ha de coses. Claro. Pot ser aquella vegada que te vas robar a esbarenar una gavina. Sí. No m'ha passat mai, però ho he vist.
Sí, és cert.
També que te va esclatar una cindri dins el maleter del cotxe. Quan vas perdre les claus de serena o qualsevol utensili, que no hi ha qui ho trobi, serena. Jo vaig perdre uns anells que els hi tenia molt de pressi i no m'ho perdonaré mai. O també fins i tot... Quan vas tornant de la platja, em van anar dins el cotxe fins al mes de novembre.
Horrorós.
Puc passar l'aspirador. Setmana sí, setmana no, i encara així, en segat tenyent.
Horrorós.
I jo m'encanta la xarxa de volei i allò una molla d'arena, Jaume.
Jo m'intent llevar-la tota,
no
abans d'entrar en el cotxe.
Saps què faré? Posaré un llençol.
Sí.
I quan acabi l'estiu, el agafaré així com si fos una bossa i faré nua damunt. Comenci a sort. Llavors, ara ho he cavilat, a veure si aquest truc funciona.
Jo vaig fer el càlcul, bueno, duim cada vegada que anem a Serena, 30 grams d'arena per persona. Ho vaig fer el càlcul.
I el ja vaig multiplicar... Ja ho he estat un poc avorrit.
No, era com feia mira per on. I vaig multiplicar i em sortien milers de camionades d'arena que, clar, com que és erosió, són pedres erosionades, clar, tornen. Clar. Però alerta en Serena, no vols no dugueu arena de les platges perquè les platges estan retrocedint. Maria Toni Esquines, fins demà, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I a tots vosaltres també, salut i fins demà. Vos deixem amb les notícies i amb els nostres companys d'Esports 3. Salut.